Tant si voleu un te, un cafè, un refresc o informació, tot ho trobareu al Cafè de la Ràdio, amb Mireia Sanz.
L'atenció primària ha elaborat un protocol per explicar als ciutadans les millors eines per comunicar-se amb el seu CAP. És important prioritzar l'atenció en línia, ja sigui via telefònica o per internet, i sobretot arribar-hi puntualment a l'hora de visita i fer ús al màxim possible de l'espai La Meva Salut. D'aquesta qüestió i també de la situació dels CAPs en parlem aquesta hora amb Metge Romero, que és responsable d'atenció a la ciutadania de la Direcció d'Atenció Primària Metropolitana Nord de l'ICS. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia.
Senyora Romero, a aquesta hora...
Sí.
Quina diria que és la situació que tenen els centres d'atenció primària de la Regió Metropolitana Nord? La normalitat ja hi ha arribat o encara ens queda una mica de camí?
A veure, la normalitat encara no ha arribat del tot, eh? Encara estem en situació Covid, a la cua del Covid. Estem intentant ja recuperar certa normalitat dins de que la normalitat serà diferent. La normalitat que teníem abans de fa dos mesos, ara ha de ser diferent. Estem obligats a que aquesta normalitat sigui canviar-la.
Actualment, si no m'equivoco, queden encara dos CAPs tancats a Sabadell, no? Són el CAP Gràcia i el CAP Nord, i aquest servei s'absorbeix des dels altres centres d'atenció primària de la ciutat.
Els tancaments dels centres, jo la informació exacta dels tancaments no la tinc, vull dir, perquè això és un tema que es tracta entre CatSalut i la Direcció d'Atenció Primària, i jo diria que sí que és aquesta, però no sé exactament si la previsió d'obertura d'aquest centre.
Perfecte. Em deia ara, queden alguns aspectes per recuperar aquesta nova normalitat, ja no anem a la normalitat de fa dos mesos, sinó que estem caminant cap a aquesta nova normalitat. Quins aspectes ens quedarien per arribar a aquesta nova normalitat que encara poden canviar dins dels centres d'atenció primària?
A veure, aquesta nova normalitat, ara encara estem molt immersos en el diagnòstic de la PCR d'encara. Estem fent moltes proves PCR tant a serveis essencials com a la comunitat, i ara estem fent el seguiment també dels pacients que han estat ingressats i que han sigut d'unes d'altes dels hospitals, que això està recaient molt a l'atenció primària. I això forma part d'aquesta nova normalitat. Estem ja incorporant també el que seria ja retomar tot el seguiment de les altres patologies que no són Covid, que hem de parar atenció, i recuperar l'activitat normal.
Clar, em deia ara, fent moltes proves PCR, clar, aquest és un altre dels punts importants, no? Perquè el que se'ns ha explicat és que, diguéssim, poder passar a la fase 1 d'aquesta desescalada depèn de que els centres d'atenció primària puguin establir, puguin ser aquesta xarxa forta de control de les persones o dels possibles casos de coronavirus que es puguin produir nous a través d'aquestes proves PCR. Per tant, entenc que aquest és un dels cavalls de batalla que tindran els centres d'atenció primària, no?
Sí, exactament. O sigui, ara, doncs, davant d'una sospita de Covid, s'indica la prova i es realitza la prova a la comunitat, sí.
Per tant, ara ja no hi ha aquelles dificultats de les manques de proves que passava al principi, no?
No. En aquest moment, davant de qualsevol sospita, es fa la indicació de la prova i es realitza en normalitat.
I aquesta prova es fa al centre d'atenció primària, al domicili del pacient? Quin és el protocol que s'estableix?
A veure, nosaltres hem posat molt esforç en intentar que els pacients que simptomàtics no es moguin, no surtin al carrer, no facin desplaçaments innecessaris, perquè en aquest moment de la fase de la malaltia, quan hi ha símptomes, és quan la transmissió és més elevada. Llavors, el que fem és, quan hi ha una sospita de Covid o un pacient que té símptomes que poden ser, no?, que són simptomàtics de poder tenir la malaltia, el que fem és anar a domicili a fer la prova.
Doctora, i aquests pacients o aquelles persones que poden tenir aquella... Perquè al principi de tot plegat, no?, es trucaves al 061, etc., i comentaves, mira, que em trobo malament, que i deien, mira, saps què, com que no podem garantir que sigui o no sigui Covid i ara mateix no podem fer la prova, sotmeta't aquests 15 dies d'aïllament, no?, i si no ha passat res més, ja pots tornar relativament a la vida normal.
Sí.
Aquesta gent que ho diu al CAP a demanar que li puguin fer una prova per saber si en aquell moment va tenir o no va tenir el coronavirus?
A veure, en principi nosaltres, la indicació de la prova és per clínica, ¿vale? O sigui, la indicació de la prova en aquest moment és, no és per fer un cribatge poblacional per veure l'estat d'immunitat, El que estem fent és diagnòstica, o sigui, davant d'una sospita. En aquest moment, doncs el que fem és això, fer la prova per diagnosticar. Qualsevol persona que tingui dubte, el que pot fer és parlar amb el seu metge de família i el seu metge de família li dirà si està indicada o no està indicada.
Però, per tant, aquest no és, ara mateix l'objectiu no és aquest, diguéssim. L'objectiu en aquests moments és garantir que no hi hagi casos nous. El que va passar amb els anteriors,
exacte,
ja ho mirarem quan puguem, no, diguéssim?
Sí, de moment no hi ha una estratègia de cribatge.
I com han viscut els centres d'atenció primària la crisi del coronavirus? Perquè s'ha parlat molt, no?, de l'atenció hospitalària, dels hospitals, però entenc que metges, infermers, personal sanitari, assistencial dels centres d'atenció primària també deuen haver tingut uns dies molt complicats, no?, i deuen haver afrontat també molt des de les trinxeres el que passat amb el coronavirus, no?
Doncs sí, hem tingut dies complicats, hem tingut dies d'anar-nos adaptant cada dia a les novetats que sorgien dels protocols i com havien de fer les coses. En un moment, avui fem això. Teníem també professionals nostres que malaltien i llavors havíem d'adaptar-nos amb els professionals que tenien, com va entendre de la millor manera la població. Ha sigut difícil, sí.
Però en tots els casos entenc que es pot dir amb rotunditat que s'ha garantit l'atenció als pacients,
sí,
és a dir,
sí.
Qui hagi necessitat anar al CAP per qualsevol cosa,
sí,
ha estat atès, no?
Sí, sense dubte.
De quina manera, però? Perquè sovint ens plantejava el dubte, no?, en aquells moments més crítics del coronavirus, què havíem de fer, no?, quan ens volíem dirigir al nostre CAP. El prioritari era, com sempre, intentar evitar desplaçaments.
Sí, doncs,
per tant.
Doncs s'ha fet en cada cas el que ha necessitat el pacient. En cada cas el que ha necessitat el pacient, si el pacient ha necessitat, s'ha fet el contacte amb el pacient. Sempre s'ha evitat, com el que deia abans, intentar que el pacient no es mogués per reduir la transmissió, i llavors el contacte es feia un contacte previ i llavors es valorava si calia anar a veure el pacient, s'anava a fer l'atenció domiciliària, si el que calia, el pacient estava estable i amb un seguiment telefònic era suficient, sempre deixant la porta oberta que davant de qualsevol canvi o qualsevol inquietud del pacient hi hagués un contacte ràpid, o si calia un desplaçament a un trasllat a un hospital. Vull dir que en cada moment, en cada cas s'ha valorat la seva necessitat i s'ha fet la intervenció adequada.
Per tant, entenc que es deu haver notat un increment molt important d'atencions domiciliàries respecte d'altres moments, no?
Sí.
I és que les atencions domiciliàries han vingut per quedar-se, és a dir, cada vegada s'instauraran més en aquesta nova normalitat, forma part també aquestes atencions domiciliàries per evitar aquests desplaçaments?
Doncs l'atenció domiciliària, sempre hem fet atenció domiciliària des de primària, forma part de la cartera bàsica de primària, i un pacient que ha requerit una atenció domiciliària se li ha ofert i se li ha donat sempre. De totes maneres, el que sí que ha vingut per quedar-s'hi és com hem de contactar, no? O sigui, el primer contacte amb el centre sempre hauria de ser via telemàtica, i a partir d'aquí hem de ser nosaltres valorant la necessitat del pacient com s'ha de fer la continuïtat del contacte. Si requereix aquest domicili, podem continuar el contacte de manera no presencial i amb allò podem solucionar aquella necessitat, o requereix que el pacient es desplaci al centre de primària. I en quant als pacients que tenim ja en atenció domiciliària identificats que necessiten fer aquest seguiment via atenció domiciliària, doncs evidentment que es farà com s'ha vingut fent fins ara.
Anem a abordar també aquesta qüestió, no? Aquesta nova manera o aquesta nova eina o nou protocol, per dir-ho d'alguna manera, no sé com dir-li, de comunicació entre el pacient,
bueno,
no?
Sí, al final han sigut, són les eines que ens han ajudat, no? Perquè davant de la necessitat del moment s'han desenvolupat unes eines que ens han ajudat a minimitzar els desplaçaments, a ser més eficients i a facilitar l'accessibilitat del pacient als serveis sanitaris. Llavors, aquestes eines que s'han desenvolupat en aquest moment, doncs sí que han vingut per quedar-s'hi també, i ens ajudaran, doncs, a partir d'ara a fer-ho tot més fàcil.
Repassem-les una mica,
sí.
És a dir, posem un cas pràctic. Em trobo malament, vull anar al CAP, què he de fer?
A veure, em trobo malament i vull anar al CAP, i aquest trobo malament no és una situació emergent, vull dir que jo em trobo malament, però sí, penso que fins d'aquí que puc estar... vull dir que podria anar d'aquí dues hores, o podria... En comptes d'anar directament al centre, dir, mira, em trobo malament, a veure si em poden visitar, ja m'espero i tal, és... El que nosaltres aconsellem és, si és possible, a través de la pàgina web de programació de visites de l'Institut Català de Salut, hi ha un formulari en el qual diu contacteu amb mi, no? I llavors jo accedeixo com a persona usuària en aquell formulari, valido el meu telèfon de contacte, introdueixo una petita descripció de quin és el meu motiu de consulta i llavors seran les professionals del meu centre d'atenció primària que contactaran amb mi i en funció, perquè jo els pugui explicar millor què és el que jo necessito i en funció de la meva necessitat doncs m'oferiran la millor resolució possible.
I això en quanta estona? Perquè a vegades tenim poca paciència, jo ho reconec, eh? És a dir, com a part de ciutadana que m'hi poso, a vegades no ens passa alguna cosa, escrivim i esperem que la resposta sigui, segurament perquè ens hem acostumat molt amb els whatsapps i aquestes coses, no? De la immediatesa de la resposta. Exacte, i no, potser no podem esperar una hora o dues hores, no? Per molt que el nostre estat de salut sí que ens ho permeti. Però l'espera, tenen calculat de quan està sent aquesta espera?
Sí, aquesta espera, la mitja no supera l'hora, l'hora i mitja. D'espera, vale? Llavors, també tenim sempre tenim el contacte telefònic que també ho podem fer o podem trucar a la central de trucades, que seria una miqueta el mateix funcionament de la pàgina web, que llavors els operadors de la central de trucades s'ofereixen el mateix, que llavors des del nostre centre d'atenció primària ens tornen a trucar, o també sempre podem trucar directament al centre d'atenció primària. Aquestes serien les vies preferents de contacte. Intentem evitar cues a les portes dels centres i cues a les zones, a les àrees d'admissions, per garantir també la seguretat dels nostres pacients, però també per ser més eficients i per evitar pèrdues de temps a tothom.
Uh-huh. Per tant, jo tinc aquest problema, m'inscric ja sigui en aquest formulari web o trucant al centre sanitari, a partir d'aquí em torno a la trucada, entenc ja el professional sanitari, no? Valorant en funció del que passi, ja serà
depèn,
un infermer o un metge o qui sigui.
Sí, depèn del motiu,
no?
Que jo posi allà, doncs, uh-huh. La trucada la retornarà un professional sanitari o un professional administratiu, depèn uh-huh. del motiu, sí.
I serà aquesta persona... qui farà una certa cribatge per decidir si jo he d'anar al centre sanitari, ve un metge a casa o ve un infermer a casa o si senzillament amb la trucada es pot resoldre.
Exacte.
Uh-huh. I a partir d'aquí, si jo he d'anar al centre sanitari, com funciona? Se'm dona un dia i una hora?
Sí. Sempre, sí, et dirà, pues mira, vine aquesta tarda perquè lo que necessites ho hem de veure avui, o vine d'aquí dues hores, o vine d'aquí tres dies perquè ara fes això, d'aquí tres dies mirarem com ha anat, o d'aquí tres dies et torno a trucar, o d'aquí tres dies fem una consulta, o entres a la meva salut i pots trobar ja el pla de medicació actualitzat, no? Vull dir, en funció de la persona, o sigui, ja no és només el motiu de consulta, sinó també de la persona, perquè no tothom li podem oferir doncs que es manegui amb les feines de la mateixa manera,
Uh-huh. En el cas de les criatures, no? Que segurament són el públic objectiu dels centres d'atenció primària de cara a les urgències, no? Uh-huh. Els nanos que se'ns posen a altes temperatures de febre, etc, etc. El protocol és exactament el mateix?
Exactament el mateix, sí.
Uh-huh. Quan, per exemple, es tracta de revisions periòdiques, de vacunacions, hem de fer exactament el mateix o hem de passar?
Això nosaltres hem de fer molts esforços en que tot ho planifiquem nosaltres proactivament. Val? O sigui, això, tot el que hem parlat fins ara hauria de ser només per allò sobrevingut. Una cosa que jo no tenia identificada, una necessitat de salut que jo no tenia identificada, em sorgeix avui, llavors haig de contactar. Tot allò que requereix, que ve d'una visita anterior, diguem que, no? O sigui, una revisió d'un nen, tu ja saps que toca aquella revisió als 6 anys. Allò hauríem de planificar nosaltres proactivament des dels nostres centres. No caldria que la persona usuària hagués de contactar per demanar aquella... Pot ser que en algun cas hagi quedat en l'aire, doncs ho hauríem de fer de la mateixa manera. Però si no, hem de ser nosaltres que fem aquesta planificació. Amb això també farem molts esforços en ser nosaltres proactius en tenir la planificació tant això del calendari del nensà, dels pacients que tenen una patologia crònica i que necessiten doncs, durant l'any doncs, uns contactes ja que ja estan establerts amb unes proves determinades. Doncs aquesta planificació ha de sorgir ja per part nostra.
Per tant, si per exemple jo tinc una criatura que d'aquí dos mesos fa dos anys i li toca la revisió dels dos anys, he de comptar que ja em trucaran des del meu centre d'atenció primària per dir-me que toca la revisió?
Això és el que estem proposant i això és el que volem fer.
Val. Però hem de tenir una mica de paciència, entenc, pel que m'està dient.
Sí.
I ajudar una mica nosaltres també com a...
Exacte. Sí. Bueno, al final és un canvi en la manera de fer que hem d'introduir tots nosaltres, entre assimilar els professionals i les persones usuàries.
Arriba el moment d'anar al centre d'atenció primària. Qui ens pot acompanyar?
Doncs, en principi, a veure, no hem establert de dir, pues mira, només pot venir una persona. O sigui, el mínim en aquest moment, a dins de les consultes, doncs que entri el pacient i si és el cas d'un menor o una persona que necessita algú perquè per acabar de, no sé, per la comunicació, per facilitar una persona dependent, algú que necessiti un acompanyant, doncs aconsellem que sigui això, que no entri més gent a dins d'una consulta i reduïm la presència també en els centres. No tenim una indicació clara de que hem posat a la porta dels centres. No vingui més d'un acompanyant, però això ja és sentit comú i sí que ho demanem. Són les indicacions generals que tenim a la població també per anar al súper o per anar a altres bandes, no? D'intentar que no acumular persones.
Si hem d'anar al centre d'atenció primària, què hem de portar? Hem de portar mascareta? Hem de portar guants?
Hem de portar mascareta, sí.
Guants?
Guants no.
Per tant, seguir una mica les garanties higièniques, de rentar-nos les mans sovint, etcètera. I el metge com en rebrà? Que també entenc que és una altra qüestió que deu preocupar el pacient, no? Com ens trobarem el metge de sempre? Què portarà? Quines mena d'elements de protecció individual, d'EPIs, portarà el facultatiu amb el que ens trobem?
Doncs porta les EPIs que estan indicades per cada cas. En aquest moment, en els centres d'atenció primària, tenim professionals que estan destinats a fer patologies aguda de pacients que tenen sintomatologia respiratòria, que tindran unes EPIs més adequades a atendre aquestes sintomatologies, i després pues, els altres que no estan tant amb la patologia respiratòria, doncs l'EPI adequada, com el que va a domicili, o els que estan fent la prova PCR. Això segons les indicacions de la Unitat Bàsica de Prevenció de la nostra empresa, doncs cada, en funció de la de o els professionals que tenim a missions, doncs tenen nosaltres també, pues, cadascú té indicada en funció de la seva tasca, doncs l'EPI adequada.
Clar, entenc que això també ajuda al fet de que pràcticament sempre saps el pacient que et vindrà, no? Perquè no és una urgència del moment, sinó que és una fase prèvia que has fet com a metge, no? De saber qui et trobaràs a la teva consulta, no?
Exacte. Per això també demanem a la ciutadania que en tot moment ens digui, no? Doncs si hi ha alguna sintomatologia respiratòria que pensem que pot ser sospitosa en algun moment de Covid, doncs s'ha de dir.
Per tant, en aquest sentit, aquestes són les recomanacions, les qüestions que hem de tenir clares de cara a dirigir-nos als centres sanitaris d'ara endavant. I m'ha cridat l'atenció que ho ha destacat en diferents moments de l'entrevista, que això ha vingut per quedar-se, perquè potser hem trobat que és un mètode també més eficient de gestionar...
Sí, perquè en certa manera nosaltres ja anàvem en aquesta línia. Vull dir que el que ha fet el Covid és ajudar-nos a que se desenvolupin unes eines que ens han acompanyat en un model que nosaltres ja estàvem treballant en ell. Vull dir, i aquí a la ciutat de Sabadell tenim, a tot el Vallès Occidental, tenim el call center, tenim la central de trucades, que ja treballava una miqueta en aquesta línia. Teníem aquesta manera, o sigui, quan no hi havia possibilitat de poder fer una cita, doncs ja es recollia la necessitat de la persona usuària, i el que fèiem és que des del centre d'atenció primària ja es contactava amb les persones per resoldre aquesta la seva necessitat, i sempre hem treballat molt també pues, en fer conèixer la meva salut, en fer conèixer la consulta i en avançant en aquesta manera de poder oferir a la persona doncs una altra manera de relacionar-se amb el sistema de salut.
Doncs Mercè Romero, responsable d'atenció a la ciutadania de la Direcció d'Atenció Primària Metropolitana Nord de l'ICS, moltes gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Adéu.
El Cafè de la Ràdio. Instagram @RadioSabadell.